Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Per si no hi havíeu caigut, d'aquí a 15 dies, el 25 de novembre, és el Black Friday, i d'aquí a només un mes i mig estem ja a Nadal. Un mes i mig, eh? D'aquí a un mes i mig arribarem ja a Nadal. El Black Friday és una data molt assenyalada pel sector del comerç. De fet, d'un temps ençà s'ha acabat ja consolidant com oficialment l'arrencada de la temporada comercial de l'època nadalenca de les compres. Per tant, aquest any el Black Friday arriba en un moment especial, arriba segurament en un moment delicat i es convertirà o es pot convertir més que mai en un bon termòmetre del que pot passar. La veritat és que a la incertesa de la situació econòmica actual hi ha un element nou a sumar-hi, que és aquesta convocatòria de vaga dels transportistes, provenint d'una part dels transportistes, dels petits transportistes autònoms, que això pot tenir també un efecte directe o no en el comerç i en aquesta campanya de Nadal. Segurament aquests ara ja haurien de ser dies, segur que són dies determinants per tal de tenir-ho tot a punt, com a mínim segur per aquest Black Friday pel qual falten tot just aquests 15 dies. Per parlar d'aquesta situació, de les previsions, de com està el sector, de què pot passar i de què estem fent ara els consumidors, a aquesta hora ens acompanya en David Sánchez, que és el president de l'entitat Comertia. Senyor Sánchez, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Si li demano d'entrada una radiografia del moment i de l'estat d'ànim per aquesta campanya nadalenca que està a punt de començar, senyor Sánchez, quina és l'anàlisi que en fan?
Bé, el titular podríem dir que som moderadament optimistes. De fet, hem tancat el mes d'octubre amb un creixement en facturació de més del 10%. Això és una bona notícia. Ara tindríem que matitzar que, com tothom sap, doncs tenim un increment de preus molt important, el que es diu la inflació, en producte, en serveis com pot ser la llum, el transport, etcètera, etcètera, que fa que veritablement les unitats venudes, la quantitat de coses que s'han venut, és la mateixa que l'any passat. Això no és dolent. És a dir, ens marca una certa recuperació amb els matisos i l'esperança de que les circumstàncies internacionals que fan que determinades cases de benzines, gas i que afecta molt a les economies familiars, doncs es moderi, perquè si no això veritablement el que fa és treure'ns diners que tenim per gastar en oci, en moda, en roba, és a dir, si ens ho gastem amb la llum, amb la benzina i tot això, el consum general es ressenteix. Aquí és on volem i tenim que estar molt atents a que hi hagi una moderació. Per tant, el titular, moderadament optimistes.
Moderadament optimistes. En aquest sentit, en aquest moderadament optimistes, una part important de l'esperança és que aquest Black Friday funcioni i funcioni bé?
Sí, a més, arriba en un moment molt bo per sectors que han estat molt perjudicats per la climatologia. Estem veient doncs, que veritablement l'estiu cada vegada doncs, es va menjant, per dir-ho així, època que tindria que ser de fred, i això a la moda, per exemple, o el parament de la llar amb roba d'hivern, d'abric, que es compra amb un any d'anticipació, és molt perjudicial. Clar, el Black Friday té un avantatge pel consumidor, si em permeteu, una petita desavantatge per les companyies, que és que els descomptes són més grans, per tant, el marge és inferior. Però la bona notícia és que si ve una miqueta de fred, com sembla, doncs aquests sectors, com és el de la moda, el de la roba, el dels nòrdics, el parament de la llar, doncs serà segurament un mes molt bo, que esperem que compensi una miqueta doncs, aquests mesos que han sigut molt fluixos per aquest sector.
És veritat que la climatologia, en aquest sentit, evidentment no ha convidat, diguem-ne, no? A entrar encara a les botigues, segurament, a comprar-te aquest jersei que potser et venia de gust agafar per quan faci una mica més de fred, o les sabates, no? Fins i tot, també, que segurament és un dels elements que pot tenir sortida, però, en canvi, la contrapartida, senyor Sánchez, és que hi ha sectors que els hi funciona i o els hi pot funcionar molt bé, no? Segurament més per comerços més vinculats amb activitats d'oci, no? Per exemple, a l'aire lliure, restauració, etc. És un sector en el qual, en canvi, aquesta bonança meteorològica sí que els juga a favor per estirar una mica més la temporada, segurament,
Ho has definit perfectament. De fet, està quantificat i podem parlar de creixements de l'ordre del 30% amb el que seria oci i restauració respecte a la mateixa època de l'any passat. Evidentment, doncs, un diumenge a la una del migdia, no? Amb les temperatures que hem tingut, doncs, tothom vol anar a una terrasseta i, evidentment, doncs, prendre doncs, això, no? Un aperitiu amb la família. Per aquests factors, que a part s'ho mereixen perquè sembla que la tinguem lluny, però, evidentment, el Covid va fer moltíssim mal al sector de la restauració, amb costos molt importants i amb nula facturació, i és un sector que tot això li ve força bé.
Ara estava pensant en, no, el que està explicant en aquesta conversa, deia si potser encara no hem anat a fer aquestes compres, diguem-ne, de parament de la llar i de roba associada a l'hivern. I el Black Friday arribarà segurament en un moment en què és un any molt important en què hi hagi descomptes que siguin atractius, perquè si no la situació econòmica potser no convida a la despesa. La combinació és que aquest pot acabar sent el millor Black Friday fet fins ara?
Tot apunta. És que ho has definit molt bé. És a dir, hi ha una demanda que hi ha molt producte per oferir i moltes ganes de comprar, doncs, perquè tu definies molt bé, comprar-se un suèter doncs, fa 15 dies, és que no hi havia ganes, per dir-ho així. Clar, s'estan juntant doncs, tot perquè sigui veritablement unes setmanes molt potents de venda. Esperem que així sigui.
Us amoïna la vaga de transport que hi ha convocada a partir de la propera setmana?
El primer és que com a societat tenim que empatitzar amb tots els sectors i un sector no pot treballar a pèrdues, això està claríssim. Per tant, tot el nostre recolzament respecte a una negociació raonable i racional que faci que, doncs, que els treballadors del món del transport doncs, evidentment tinguin una qualitat de vida i uns ingressos que són els que toquen i els raonables. Però tot això crec que es té que entendre que és una situació molt complexa i que les vagues ara no ajuden. En aquest sentit, convido a totes les parts a que sense fer soroll doncs es reuneixin amb una vocació constructiva i que fora de titulars que no ajuden i que la societat està molt espantada perquè són moltes notícies. Si us fixeu, cada mes o cada mes i mig tenim una nova mala notícia, no? I les persones tenen dret a ser felices en aquest sentit. Com tot té solució, i evidentment el tema del transport també, i tot el que es té que fer és una negociació doncs, seriosa entre totes les parts, doncs seria bo que, doncs, això, que sense fer grans espavientos, permetem l'expressió, doncs tots col·laborem perquè tots els sectors, no del transport, els treballadors, les companyies, la fiscalitat de les companyies, hi ha moltíssims temes que tenim que, més enllà de titulars agressius que no interessen, doncs tenim que posar molt de seny tota la societat, tot el que són administracions, el que som treballadors, el que som empreses, doncs perquè això tingui continuïtat i que una cosa que ha costat tantes dècades, com és una bona sanitat o com és una ensenyança gratuïta per tothom, doncs no ho perdem. I farà falta molta voluntat de construcció i ser molt empàtics i no ser extremistes i, per suposat, nosaltres en aquesta línia estarem.
Entenc que està demanant un acord que l'aturi.
Sí, veritablement, el que s'està parlant, que és no treballar a pèrdues, evidentment és que té que ser així, no es pot treballar a pèrdues en cap sector. El que tenim que analitzar i em consta que s'està fent, de fet, doncs, les grans patronals de transport no estan donant costat a aquesta vaga perquè s'està negociant. Doncs jo crec que és això. El que es té que és analitzar les causes, els motius, ficar una fulla de ruta amb la qual doncs, totes les parts, posant de la seva mà, faci que hi hagi un acord raonablement satisfactori per totes les parts. Perquè, insisteixo, si els treballadors del món del transport, ja siguin autònoms o treballadors de grans companyies, no tenen una capacitat adquisitiva, no consumeixen, i si no consumeixen no generem impostos, i si no generem impostos tot això es para. Però des de la calma i des de la reflexió conjunta.
Ho dic perquè la vaga anterior que hi va haver es va allargar durant 20 dies, vam parlar evidentment, clar, amb tant de temps és evident que la situació que es podia viure en els supermercats va centrar una part molt important de l'atenció mediàtica, però un sector com el vostre també en bona mesura depèn de que el transport funcioni, no? És a dir, a les botigues hi ha 10 dies del Black Friday i a un mes de Nadal és fonamental que els magatzems els pugueu tenir a punt i plens, no?
És fonamental, i insisteixo, amb una època d'una recuperació tan dèbil, tan, doncs, que penja de filets, és a dir, que és com diem, és com que sortim de la UCI, no? Doncs no és moment de mesures radicals, que al final és un tret al peu, ens perjudiquem tots, perquè, com tu dius, és una cadena de subministrament. Si no hi ha alimentació, doncs, veritablement, s'encareixen els preus, i s'encareixen els preus, la inflació, que tots volem que baixi, continua pujant. És un cercle, en aquest sentit, no bo, no positiu. Quan partim, insisteixo, com parlaves de l'anterior vaga, és a dir, al final el que es va adquirís el compromís de que el món del transport no treballaria per sota dels costes i ningú pot estar en desacord amb això. En aquest sentit, doncs, les coses es tenen que esperfilar, es tenen que negociar i tenen que haver-hi acords. I els bons acords, recordem que finalment són raonablement satisfactoris o raonablement satisfactoris per totes les parts. I en aquest sentit em costa que gran part dels treballadors del món del transport estan fent una molt bona feina. Recordem, en època de pandèmia, doncs, l'esforç que van fer fins i tot a nivell físic, no?, que van estar, doncs, en època d'incertesa subministrant-nos coses, doncs és un sector que a tota la societat li tenim moltíssim de carinyo i estem segurs que som conscients que una vaga ara no ajudaria, i crec que en les properes hores o dies veurem que ha sigut una mesura de pressió, però que esperem que no afecti en res en concret.
Hi ha una qüestió que és evident que el transport afecta a la vostra activitat, també afecta la mobilitat, i ara em refereixo als transportistes i als ciutadans, a tothom en general. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que a partir del dia 18 de novembre, això serà 5 dies abans del Black Friday i a les portes d'aquesta campanya de Nadal, es posa en marxa totes les restriccions del trànsit vinculades a les superilles de l'Eixample, i això afecta d'una manera molt directa al carrer Consell de Cent i a molts d'altres carrers del centre de Barcelona. Era el moment de posar en marxa aquestes restriccions just a les portes de la campanya de Nadal?
Permeta'm que sigui una miqueta radical en la resposta, absolutament no. És a dir, parlem de lo mateix, no? Les ciutats, el primer són dels seus ciutadans, com no pot ser d'una altra forma, i de la gent que hi viu, i que les ciutats siguin amables, evidentment, és indiscutible respecte a la mobilitat, al transport en bicicleta, un transport públic de qualitat, això no es discuteix. Però això no es pot fer en contra de l'activitat econòmica. Això no es pot fer en contra de la mobilitat de l'àrea metropolitana. És a dir, gran part de l'activitat econòmica que té Barcelona ve, doncs, de les poblacions que estan a 5, 10, 15, 20 quilòmetres, que van a fer activitats, a consumir, a comprar, a treballar. Clar, si els fem la vida impossible, això és com una enfermedat terminal que mata a poc a poc. Les conseqüències de tot això no es veuran en una setmana i 15 dies, es veuran en mesos i anys. Però recordem, i miro de ser breu, però hi ha una forma molt, molt maca de vertebrar les ciutats, que és el comerç. És a dir, el comerç dona llum. Les plantes baixes dels nostres edificis tenen escaparatisme, tenen il·luminació, tenen un senyor o una senyora molt amable i molt professional que cada dia s'aixeca, que vertebra on ens trobem tots, on passen coses.
Però superilles com la de Sant Antoni, per exemple, dic, parlo de Sant Antoni perquè és una zona, diguem-ne, amb una vitalitat important, també des d'un punt de vista comercial, no han ajudat a revifar els negocis de la zona? És evident que hi ha una qüestió de la mobilitat que se'n veu afectada amb cotxe, però també una part dels veïns entenen que recuperen aquell espai del carrer. No ajuda això a l'activitat comercial?
Jo sempre miro de ser molt empíric. Recomano a tothom que es doni una volta i que vegi si hi ha més persianes tancades o obertes. La resposta, ja l'adavanto, perdona que la pregunto una miqueta trampa, és que cada vegada hi ha més persianes tancades. Una persiana tancada, mirem si està més net o més brut, el que hi ha davant. Aleshores, insisteixo, que tinguem zones amables, zones verdes, això és indiscutible, però que al final fem intransitable una àrea fa que a mig termini l'activitat comercial desapareixi. Convido a la gent a que es posi en la imaginació aquestes pel·lícules que veiem moltes vegades de ciutats industrials del Regne Unit o d'Estats Units on no hi ha cap mena d'activitat comercial i veiem la tristesa, no? Doncs, volem una ciutat mediterrània, volem una ciutat amb llum, amb vida, amb els seus inconvenients, evidentment, però amb els avantatges que té, o volem ciutats que tan sols poden viure de les persones que estan allà. Evidentment, això fa doncs, que no tinguem supermercats, que no tinguem botigues de roba, perquè al final un punt de venda no pot viure tan sols de les persones que estan immediatament a prop. Són reflexions que no es poden fer a machetazos. És a dir, no podem donar giros de 180 graus constantment. Són qüestions que es tenen que parlar, que es tenen que estudiar, tenim que veure altres ciutats, models d'èxit, què estan fent i cap on evolucionant. Fixeu-vos, per exemple, que...
Passa que és veritat que les ciutats en general estan tendint a treure cotxes de les zones cèntriques, senyor Sánchez. Altra cosa és la fórmula, o si es pot apreciar, però la tendència global és a eliminar la circulació de cotxes de tot, és a dir, limitar la circulació de vehicles, diguem-ne.
O endreçar-la, potser. És a dir, és que no és blanc o negre. Sempre les coses són gris, amb matisos. Una altra cosa és que nosaltres dirigim el tràfic...
Jo no hi entenc, jo li feia la pregunta al senyor Sánchez, però jo m'imagino, és a dir, durant molts anys al portal de l'Àngel van circular vehicles, per entendre'ns, fins que es va deixar de poder circular pel portal de l'Àngel. No sé si va afectar molt a l'activitat econòmica, diguem-ne, a negatiu, que hi hagués menys circulació al portal de l'Àngel, o al contrari.
Ho acabes de definir de forma perfecta i impecable. Mira, anem a fer una reflexió. Saps quin era el carrer més car, per dir-ho així, quan una marca comercial volia instal·lar-se a Barcelona, et diria gairebé a tota Europa, però sobretot a nivell estatal, a nivell d'Espanya, saps quin era el carrer més car fa 15 anys?
Ni idea.
Portal de l'Àngel. Et convido a anar a visitar-ho ara. Hi ha locals, el preu ha baixat gairebé a la meitat, el metro quadrat, les grans marques s'estan anant i...
Però fa 15 anys ja no s'hi podia circular, vull dir que no té a veure amb el... No, entenc que no té a veure amb la regulació del trànsit del carrer del Portal de l'Àngel.
Ho has definit molt bé. Jo podia agafar el cotxe, podia anar al pàrquing que hi ha a Plaça Catalunya i podia desplaçar-me caminant. Però si jo no puc entrar a Barcelona, al final el que estic fent és derivant cap a altres llocs. Podem fer una reflexió. Què està passant als carrers comercials de ciutats mitjanes i grans? S'estan revifant, s'estan recuperant? Per què? Perquè al final, si fem la vida molt difícil a una persona perquè vagi al metge i a comprar, per exemple, o imaginem una persona que treballa, un agent autònom que té que visitar clients i que té que fer 6 visites i que viu a Mollet, a aquesta persona no li podem demanar que vagi amb transport públic, és a dir, és inviable, perquè té una sèrie de un desplaçament inicial, una altra sèrie de desplaçaments després. Clar, que endrecem i que evolucionem cap a ciutats amables no significa que erradiquem completament la circulació. Ens podem trobar determinats carrers on abans hi havia 4 carrils, que podem discutir si 4 carrils són massa, però que ara ens podem trobar tan sols amunt. Clar, és a dir, anem a parlar en general. tothom volem ciutats amables, volem que on vivim tinguem zones verdes, que estiguin netes, sí. Volem una activitat econòmica, dinamisme, optimisme, també. Doncs anem a treballar tots en aquesta línia. I per això fa falta que totes les parts, igual que parlàvem abans, parlin, negociïn. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona està prenent mesures sense cap mena de negociació, discussió, entendre el punt de vista del món comercial. Són mesures unilaterals. Fixeu-vos que en aquest sentit que mai hi ha hagut tanta unanimitat respecte a l'accés de dificultats que se li està posant al transport de la gent que ve de fora. Recordem el PIB de Barcelona, recordem la riquesa que tenia Barcelona, recordem que hem aconseguit tenir una capital que arrossega moltíssima, moltíssima, moltíssima activitat. Tot Catalunya necessita una Barcelona potent. Doncs, evidentment, tenim que evolucionar, tenim que fer-la amable, tenim que fer-la verda, tenim que fer-la sostenible, però tenim que fer-la també que hi hagi activitat econòmica i que estigui viva.
Senyor Sánchez, vostè mateix ho ha dit, això no es notarà en 15 dies. Jo crec que, evidentment, a partir de la propera setmana caldrà veure què passa amb la ciutat de Barcelona, què passa amb el comerç. El que sí que passarà d'aquí 15 dies és que arribarà aquest Black Friday. Jo crec que aleshores tindrem temps de fer un primer balanç. Em quedo d'entrada amb l'optimisme, que creu que ha de venir i que aquesta temporada de Nadal encara es pugui acabar salvant, més que res perquè ara segurament el maquillatge d'aquest increment del tiquet mitjà, no, que si un ho mira fredament pot dir, mira, estem gastant més, no és que estiguem en un moment, diguem-ne, de voler gastar més, no, sinó que la inflació acaba afectant a aquesta realitat, però vaja, que vingui una mica de fred, que també ens anirà bé, i que el Black Friday i la temporada de Nadal siguin una bona temporada. Perquè si ho són per vostès, voldrà dir, al final, que també ho és pel ciutadà.
Per tots i per la natura, que la natura també necessita les seves estacions, la seva climatologia, i que el cercle de la vida no pari. I optimistes tots, perquè sempre hi ha moltíssima gent en totes les bandes amb ganes de créixer i de que la nostra societat tiri. O sigui que molts ànims a tothom, que segur que tot el que ve serà raonablement optimista. I gràcies per la difusió que feu.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Una abraçada.
Adéu, bon dia. Passen 6 minuts del punt de les 9 del matí, va, que en seguirem parlant també en temps de... En temps de tertúlia, vull parlar de diverses qüestions. N'hi ha una, per cert. El diari Ponés avançava ahir que la Fiscalia ha demanat apartar el pèrit que ha contractat per la seva defensa Laura Borràs. Laura Borràs ha contractat com a pèrit l'Emilio Ellín. L'Emilio Ellín va formar part del grup d'ultradreta Fuerza Nueva. De fet, va ser condemnat i segrestat per tortura i assassinat l'any 1980 una jove de 19 anys. L'advocat de Laura Borràs és Gonzalo Boye, que ja ens ha confirmat que no acomiadaran a Ellín. Ara en parlem.
Radio Estel.